Passen 7 minuts de les 11. Obrim aquest petit parèntesi dels dilluns, quinzenalment, que ens proposa el Pere Martí, professor de filosofia, amb la seva secció Feinejant amb filosofia. Pere, bon dia.
Molt bon dia.
Avui parlarem d'un parell de conceptes, el de víctima, el de victimisme. Ara hi entrarem. Però últimament estàs força pendent de l'actualitat, eh?
Bé, sempre. Sempre estem pendents de l'actualitat. Quasi bé és impossible, tal com tenim les estructures comunicatives, però més que pendent de l'actualitat, es tracta de reflectir aquelles informacions o aquells inputs que d'alguna manera tenen es connecten amb alguna de les coses que hem fet o que hem dit aquí en alguna ocasió i que crec que val la pena de recollir, no tant el comentari d'actualitat pròpiament, que és una actualitat que és bastant, diguem-ne, reverberant, no? Que sempre, diguem-ne, gira sobre si mateixa.
I cíclica, no? També.
Sí, sinó trobar aquests punts de connexió, perquè també es tracta d'això, no? De veure que el que a vegades fem, que sembla que estigui a un nivell de molt elevat o abstracte, doncs té els seus peus posats a terra en moltes ocasions. Bé, la setmana, no, fa 15 dies, passa que...
El temps passa volant, passa tan ràpid, que ja van al tòpic.
Que se m'ha fet quasi bé com una setmana. Dèiem que últimament es trobem amb un fenomen que sempre ha existit, però que... ara ens trobem de manera més freqüent, que és el tema del victimisme i de la victimització. Però, mira, per casualitat, aquest cap de setmana vaig veure un programa de televisió en el qual es va fer una afirmació que no és novedosa, però que, feta públicament, i d'una manera com es va fer, d'una manera molt, molt contundent, molt categòrica, feia temps que no la sentia. I em va xocar, em va sorprendre i he pensat que valia la pena recollir-ho. Segur que a les xarxes hi ha comentaris al voltant, però tampoc no és això el que m'interessa més.
Home, un home com tu, curat d'espants, aviam què és això que et va xocar.
No, ja et dic, no és l'afirmació pròpiament,
sí,
sinó el fet de fer-ho públicament i de manera tan categòrica per part d'algú que, a més, doncs... no sé si era del tot conscient del significat, no? Del rerefons que estava traient a la llum. Però bé, anem a la feina, perquè després ens acaba el temps i no tenim... hem de dir, ui, hem de deixar per una altra sessió. Bé, aquests dies resulta que ha sortit, o està a punt de sortir, un llibre. Tots els polítics treuen el seu llibre, doncs... També l'expresident de la Generalitat, el senyor Torra, doncs també treu el seu llibre de... I m'explico, no? Tots venen a ser un m'explico.
Que no ho expliquen mai tot, ni molt menys.
Bueno, diguem-ne, intenten explicar perquè ells han fet això o allò, no explicar al món, perquè això seria més complicat. No, però la qüestió és que al voltant d'aquest fet, que no és pas cap cosa doncs, molt novedosa, perquè ha estat una seqüència, no?, de, pràcticament de tots els polítics en actiu o recentment en actiu, sí que es va produir com un debat o una discussió en la qual doncs, es posaven els mèrits o no de mèrits de la seva tasca de govern. I en aquesta discussió un dels contendents va venir a dir que el que deia l'altre, que era una persona, doncs, molt bona persona i que, doncs, un activista per les seves idees i que tenia, doncs, la seva actuació com a governant havia sigut molt empàtica des del punt de vista afectiu, no?, que s'havia preocupat molt per la salut, etc. I la resposta va ser, aquest senyor no serveix, no servia per això i no s'hi havia d'haver posat, perquè per ser polític has de ser un cínic.
Així a raig.
Així, sense anestèsia, però sent política has de ser un cínic.
Entenc que et xoqui, perquè es pensa però no es diu.
Exacte, es pensa però no es diu. Clar, això després va generar doncs, rèpliques i contrarèpliques que es van allargant al programa i suposo que després del programa que et deia les xarxes, no ho he mirat, evidentment, perquè no puc fer-ho, no tinc eines per fer-ho.
No vols fer-ho.
Però, clar, jo mentre estava sentint això d'algú que, a més, ell no es considera a si mateix un cínic, ni es considera algú desvinculat dels interessos generals de la gent, i per tant, que, diguem-ne, encara contrastava més. Perquè quan dius, no, per ser polític has de ser un cínic, el que ve a continuació has de ser algú que no tingui principis i estigui disposat a actuar sense escrúpols, perquè això és un cínic. Clar, és una manifestació complicada, i més en un cap de setmana o hem tingut en què el cinisme de la política s'ha manifestat de manera tan a la vista, no? Perquè
a Múrcia, a Madrid,
amb compres i vendes i el caràcter de la política com una cosa, diguem-ne, absolutament allunyada dels interessos, dels possibles interessos dels representats, doncs ha quedat tan de manifest, no? Llavors, clar, és complicat. Però, clar, d'alguna manera, ell estava expressant un sentiment, una convicció que és molt arrelada. És a dir, si et vols dedicar a això, has de ser un tio que tant te faci tot. Perquè si no, si ets sensible, duraràs dos dies. Això és terrible. És a dir, o ets un malparit, sense escrúpols, sense entranyes, o tu no pots dedicar-te a allò que és el més important de tot, que és el servei al conjunt de la ciutadania. Però si tenim aquesta convicció arrelada, estem en un terreny complex, molt complex.
I està arrelada aquesta convicció.
Molt arrelada en tots els entorns ideològics. Ja no és una qüestió de si són d'una ideologia o de si són de... sinó que això relata a tot arreu, no? Ja hi va haver en el seu moment, en el moment aquest de la transició, que tots teníem, diguem-ne, grans expectatives,
no?
Aquell que va dir, com era allò, gato blanco, gato negro, la qüestió no sé què fer ratones, que ja ens va fer, doncs, ens va tirar una caia d'aigua freda al damunt i dient, mira, la cosa va per aquí, sabeu? Llavors, bueno, jo sempre intento anar a buscar doncs, algun referent en la història de la filosofia política, coses d'aquestes, i clar, anem a parar Maquiavel. Clar, això és Maquiavel, perquè de Maquiavel, bueno, es coneix alguna cosa.
El príncep.
Llegir els filòsofs, o en aquest cas algú que és un autor de la filosofia política, sempre és una mica pesat, i si són antics una mica més. Segurament no hi ha molta gent que hagi llegit Maquiavel, però tothom el tenim a la boca, i d'ell sabem allò de que la fi justifica els mitjans. Però aquesta és una expressió que ell mai va escriure.
Ah, no?
No. No la trobaràs en El Príncep, en la seva obra de referència. Com tantes altres, de molts altres filòsofs, que al cap del temps doncs, se sintetitza el seu pensament en una expressió i fa fortuna i queda ja associada amb el seu nom, i en molts casos no li trobarem literalment, tot i que és cert que pugui expressar una part important del seu pensament. Però ell no ho va dir mai, perquè si quan es parla de Maquiavel en política es diu va ser el primer que va desvincular l'ètica de la política. I ja està, ja es diu, ja està. Però esclar, és que això és terrible.
És de l'alçada d'un campanar, l'afirmació.
Però és així, és a dir, Maquiavel és un senyor que estava a la cort del príncep de Florència i que passa les corts, que pugen i baixen les relacions, i li va tocar anar a la presó, perquè doncs, va caure en desgràcia. Ell es va dedicar a escriure pel seu príncep i donar-li consells per mantenir-se en el poder, no per governar bé, sinó per mantenir-se en el poder.
Aferrar-se a la cadira, molt vigent, no?
I en el fons, el que resumeix la seva tesi és el govern ni bona persona ni honrat. Perquè si ets bona persona i honrat, et veuran a venir d'una hora lluny i et faran el llit en dos dies.
No duraràs.
No duraràs. El missatge és aquest. Que no té res a veure amb l'ètica, evidentment. És a dir, els teus valors com a, des del punt de vista de la conducta, d'allò que és bo, dolent, correcte, incorrecte, des del punt de vista de la conducta personal, quan entres en la política, agafa el dèsels i els poses al calaix. Clar, aquest és el punt de partida. Llavors, clar, algú al llarg del temps també ho ha intentat explicar dient, bé, és que si tu vols governar per poder aconseguir portar a terme doncs, el teu projecte, doncs primer has d'aconseguir el poder, i per aconseguir el poder has de passar per, diguem-ne, aquesta servitud. Allò que es diu també moltes vegades, si vols governar t'has d'enfangar, t'has de pringar, que es diu. Clar, la qüestió és, un cop pringat, com et despringues?
No deu ser fàcil.
No deu ser fàcil. I llavors doncs, acudim a un altre referent aquest més proper, com és el senyor Foucault, que ens recorda que els mecanismes del poder són autònoms. És a dir, seria com l'altra cara de la moneda de Maquiavel. I que això de que assoleixes el poder perquè pels mitjans que sigui i renunciant al que sigui per poder fer després allò que realment volies fer, que això no existeix. Que el poder té uns mecanismes propis, una autonomia pròpia, i que aquests mecanismes tenen a veure única i exclusivament amb les estructures de poder. I quan estàs dins, aquestes estructures són, diguem-ne, insuperables. I això pot aplicar als règims marxistes, comunistes, o a qualsevol altre tipus de règim. I, per tant, que aquestes maniobres que hem vist aquests dies en l'àmbit polític, que això és justament el que ens explicava Foucault, no? És a dir, oh, és que aquesta gent, goita, què fan, no tenen principis. Bueno, maniobren per continuar mantenint el poder, perquè un cop dins ja estàs tancat en aquesta estructura que t'impedeix analitzar les coses des d'un altre punt de vista. És el que dèiem aquí. La política té unes normes, té uns mecanismes de funcionament en els quals els valors morals, els valors ètics,
queden fora.
No pinten res. És un problema.
Però ja ho deia Maquiavel.
Ja ho deia Maquiavel. Però clar, en l'època de Maquiavel hi havia la consciència de que hi havia una persona que tenia l'encàrrec, sigui per qui sigui, per inspiració divina, que tenia l'encàrrec de dirigir a la resta, que eren els súbdits. I per tant es tractava de que fos un poder fort, un poder que tingués consistència, perquè com a mínim els súbdits se sentissin ben dirigits. Però clar, en el moment en què suposadament deixem de ser súbdits i passem a ser ciutadans,
de país?
De país. I llavors doncs, et preguntes si continuem sent súbdits i no ciutadans.
Bona aquesta.
Perquè, clar, fins i tot gent molt implicada des del punt de vista doncs, dels seus principis polítics i ideològics estan convençuts de que el poder ha d'actuar independentment dels valors i, per tant, que ens ha de tractar com a súbdits. I aquí lo dejo.
Déu-n'hi-do, Quina angúnia ara.
Però
bé, reflexionem.
És una reflexió.
Som súbdits o som ciutadans?
És una reflexió important. És una reflexió perquè
i tant, i tant.
És un debat que tenim permanentment i que ja hem comentat alguna altra vegada. Com és que els polítics ens enganyen, però nosaltres ja ens va bé que ens enganyin, perquè si no ens enganyen llavors no els votem.
Ja hi comptem, no?, en certa manera.
Bueno, doncs és un joc que hem de trobar alguna manera de sortir-ne. I per això doncs, i allò que se'n diu la imaginació i la creativitat a l'hora d'enfocar els problemes de relació social. Estem a l'espera. No sé si podrem col·laborar particularment, però en això hauríem d'estar entestats i no amb segons quines altres coses. I tenir la banya posada i potser no val tant la pena. Però bé, la idea d'avui era parlar d'una altra qüestió que també és de bastanta actualitat.
Just l'encetarem, Pere. 7 minutets.
Sí.
Obrim el meló.
Obrim el meló. És una qüestió que sigui nova. El fet de que hi hagi botxins i víctimes és tan antic com l'home i la societat. Per tant, el que és el concepte de víctima, tots el tenim clar, no cal que hi entrem. Però el victimisme sí que és una cosa més recent. I és, a més, una noció que s'utilitza com a arma per tirar-se pel cap els uns als altres. Tothom s'acusa als altres de victimisme. I què vol dir això del victimisme? Clar, resulta que si nosaltres ens situem en el rol de la víctima, d'entrada, evidentment, reconeixem la nostra inferioritat i fins i tot la nostra impotència. Però això també ens dona uns certs avantatges. Per exemple, la víctima no s'ha de justificar, perquè és víctima. El causant d'aquesta victimització, l'agressor, el botxí, per definició és el dolent. I per tant, en el moment en què jo aconsegueixo la consideració de víctima, automàticament estic situant a l'altre en el rol d'algú que ha de justificar-se moralment per allò que està fent. I aquesta justificació moral jo me la trec del damunt. D'altra banda, si jo estic convençut de que sóc la víctima, diguem-ne, tinc més fàcil de convèncer-me a mi mateix de que no puc fer res. La meva inacció, manca d'actuació proactiva, és més fàcil de posar-la entre parèntesi. I per això veiem que molts col·lectius reclamen aquesta consideració. I dius, home, és que hi ha col·lectius que són víctimes, per descomptat. I víctimes de manera, diguem-ne, absolutament cruel i fins i tot diríem que en el nostre entorn social hauríem de poder evitar aquest tipus de víctimes que són tan objecte d'agressió per totes bandes. Però després hi ha situacions que et fan arrufar el nas. Per exemple, una manifestació de policies que venen de Madrid aquí a manifestar-se perquè els agredim. I un cop han aconseguit que algú els hi tiri una pedra o els tiri pintura, llavors ja poden vendre's com a víctimes. Clar, que la policia sigui víctima, doncs és una mica estrany.
Una mica, sí.
Una mica estrany. O bé uns partits polítics que tenen doncs, una gran capacitat i un poder important que doncs, van a fer passejades per segons on, també per ser bescantats i maltractats. I llavors poder posar-se la condecoració de víctimes i anar a lluir aquesta... I dius, quin sentit té? Veus que això no lliga. O sigui, nosaltres sabem qui és víctima realment. I aquestes, diguem, ostentacions de victimisme, això no té ni cap ni peus, però funcionen. I després veus que en treuen un gran rendiment des del punt de vista mediàtic i això és intolerable. I dius, home, realment són víctimes? O, diguem, amb la seva victimització ens amaguen tot això que dèiem. La seva irresponsabilitat, la seva manca d'accions constructives. Com que són víctimes ja no s'han de justificar de res. És a dir, que vinguin aquí a manifestar-se a Barcelona per fer una reivindicació de caràcter estatal quan aquí hi ha hagut fa 4 dies una actuació policial que ha generat víctimes
reals
i tangibles. Això no mereix cap tipus de demanda de responsabilitats? Potser que ens ho fem mirar, no? Que ens ho rumiem. I llavors això és... Clar, hi ha tota una gradació dels que realment no tenen cap possibilitat de sortir de la situació en què estan fent el que sigui, o els que generen les situacions de victimisme per entreure en un rendiment i esquivar la seva responsabilitat. Val la pena també, i crec que això doncs es posi de manifest, no? I que no s'admeti que simplement si pot ser considerat víctima ja està, ja no cal parlar de res més, ja es justifica. No, perdoni.
Què vols dir, que hi ha graus?
Evidentment, hi ha assumpcions, hi ha responsabilitats. El que jo faig i el que jo decideixo fer té unes conseqüències i unes responsabilitats. I pel fet de que jo faci i deixi de fer tal cosa i tal altra, i això generi algun tipus de problemàtica, això no pot justificar tot l'altre i eliminar-ho. I dir, no, és clar, és que jo puc fer el que em doni la gana, però com que soc víctima ja està. Ja no, perdona, aquests senyors em vinc a provocar. I a buscar aquest fet de poder reivindicar la seva victimització. Però són víctimes de què? On està la seva supeditació a un poder del qual no poden escapar de cap manera, encara que facin el que sigui? Home, no fotem.
És pura estratègia.
És pura estratègia. Llavors, compta amb això del victimisme, perquè l'estem... prostituint. Molt bé.
Ho deixem
aquí.
Sembla
que ja és hora, no?
Sí. Pere Martí, moltes gràcies. Seguim estirant aquest fil d'aquí 15 dies?
Això mateix.
Perfecte. Que tinguis bona setmana.
Vinga.
Adéu-siau. Fem camí de 11:15, qüestió de segons, i ens hi plantem, i arriba la tercera i darrera cita d'aquest matí amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un nou repàs a l'actualitat penedesenca, a les notícies del Penedès en xarxa. Un 20% de les consultes que reben al Servei Municipal de Consum tenen a veure amb compres per internet. El 15 de març és el Dia Mundial de les Persones Consumidores i per aquest motiu la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Vilafranca fan una campanya de difusió dirigida a la ciutadania amb l'objectiu d'evitar els riscos en compres i contractacions per internet. Les compres a distància fetes a domicili per telèfon i per internet suposen ja més del 50% de totes les que es realitzen i són un 20% de les consultes i reclamacions que reben al Servei Municipal de Consum de Vilafranca. Des de fa dècades, Vilafranca disposa d'aquest Servei Municipal de Consum per tal d'informar i assessorar sobre els drets i deures de les persones consumidores i sobre com exercir-los. Durant l'any 2020, el Servei Municipal de Consum ha atès 1.574 sol·licituds i ha tramitat 510 reclamacions per les vies de la mediació i l'arbitratge de consum. El pla presta ajuda a través del programa d'arranjament d'habitatges. Des del Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament es compta amb el suport de la Diputació de Barcelona per tirar endavant accions diverses encaminades a la millora de la població del municipi i de manera preferent a aquelles persones que per motius socials i o de salut presenten una situació més vulnerable. Durant el 2020, i malgrat la situació de pandèmia viscuda derivada de la Covid-19, també s'ha treballat en aquesta línia duent a terme diferents projectes de suport a la població. En el marc del programa d'arranjaments d'habitatges, un d'aquests ha estat el suport en accions de millora a persones del municipi mitjançant petites millores de l'habitatge, així com l'obtenció de recursos i material específic per la millora de l'autonomia personal. Seguim explicant-vos que tots els alumnes de l'Escola de Sant Pere Molanta preparen una instal·lació artística en ceràmica que decorarà un dels espais del centre. Els 145 alumnes de l'Escola Rossend Montaner de Sant Pere Molanta han fet amb fang les peces que decoraran de manera permanent un dels patis interiors del centre. La instal·lació s'inspira en el projecte de l'univers que l'escola es treballa durant aquest curs de manera transversal. Un cop es torni de les vacances de Setmana Santa, les obres dels alumnes es col·locaran en l'espai exterior que hi ha davant mateix de la pista poliesportiva en un indret ben visible perquè està separat de la zona d'accés públic per una paret de vidre. Aquesta setmana els alumnes de 6è assumiran el treball de pintar amb pigments naturals les peces de fang i durant la Setmana Santa els treballs es couran a 1.000 graus en un forn de ceràmica de l'Arbós. La directora de l'Escola Rossend Montaner de Sant Pere Molanta, Àngels Urgell, posa l'accent en que aquest projecte permet als alumnes deixar empremta a l'escola. També fomenta el treball en equip i fa possible que es decori un espai del centre. I acabem explicant-vos que David Lorente aconsegueix el Campionat de Catalunya Sènior de Taekwondo per tercera vegada consecutiva. Aquest gran assoliment esportiu referma el Club Taekwondo Miju de Cunit i David Lorente entra a l'elit del taekwondo espanyol. Aquest passat diumenge ha tingut lloc en el Complex Esportiu Municipal La Mar Bella de Barcelona el Campionat de Catalunya de Taekwondo, on s'han donat cita als millors esportistes catalans d'aquesta disciplina esportiva, entre els quals es trobava David Lorente, representant del Club Taekwondo Miju Cunit, per defensar el títol de campió de Catalunya aconseguit en les dues edicions anteriors.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Acabarem aquest dilluns a la cuina, ens posem el davantal i ens arremenguem per saludar la nostra xef, la Gemma Riera, que ja està a punt d'una nova classe, d'una masterclass. Gemma, bon dia, ben tornada.
Hola, bon dia.
Avui em deies, Sílvia, és que falten 15 dies mal comptats per Setmana Santa i jo vinc amb plats típics d'aquests dies, que em venen de gust.
Sí, bueno, he fet així, he pensat, bueno, què mengem per Setmana Santa, no? Mengem bacallà, els espinacs, que ja comencen a venir, moltes truites, xai, no? Dic, bueno, doncs va, vinga, vaig a veure què surt d'aquí. Porto unes propostes així una mica més clàssiques i unes propostes una mica més modernes, per qui ja tingui superat lo clàssic. Començaré per una truita amb bacallà.
Un clàssic,
ajuntem,
eh?
Sí, ajuntem dos productes super típics, no? La truita i el bacallà. Necessitarem els 250 grams de bacallà remullat, jo li poso pebrot verd, 6 ous, ceba tendra i all tendre. Hi ha qui ho fa amb ceba, però a mi m'agrada més la frescor que li dona la ceba tendra i sobretot l'all tendre. Oli, julivert, sal i pebre. És molt fàcil. Tallem el bacallà, tallem el pebrot a daus petits, la ceba i l'all tendre també ben picadet. Sofregirem l'all i la ceba tendre amb una miqueta d'oli, ficarem el pebrot i ho deixarem coure tot junt, tot junt. Posaríem el bacallà, donarem un parell de voltes i sobretot aquest pas és importantíssim, escorre bé l'oli sobrant. l'oli i el possible aigua que hagi sortit del bacallà, eh? Amb aquest farcit fem la truita i ja està. Sobretot, deixeu-la una miqueta crueta, que no us quedi massa cuita. Les truites massa cuites, què els hi passa? Que perden sabor. No saps si estàs menjant un tros de suro o...
No et passis ara.
O un...
A vegades costa, aquest punt, perquè la veus molt crua encara i en qüestió de segons
sí,
ja està massa feta, massa torrada.
Sí, sí. L'ou ho té això, amb la truita, que si et passes ja no... Bueno, l'ou deixa de tenir gust i ja no ho gaudeixes com ha de ser, no?
Perquè sigui saborosa una truita de bacallà, millor amb uns quants ous, una senyora truita per compartir, o individual també surt bé?
Oh, les dues maneres, eh?
Sí.
De les dues maneres. Si la fem... Bueno, de les dues maneres. El que podem fer si la fem individual és posar tot el farcit a dintre sense barrejar-ho. Sense barrejar-ho, llavors que ens quedi tot el farcit a dintre. La lligaríem bé, la deixaríem ben plana. El que heu de tindre en compte és no deixar-la massa cuita, perquè si la deixeu massa cuita, al donar-li la volta se us trenca. Que quedi com un crep, eh? I llavors poseu el farcit a dintre i enrotlleu ella mateixa, amb ella, sobre ella mateixa.
Sí, sí, està bé.
Sí. I queda molt ben presentada, queda molt bonica.
Divertida, també.
Ho fiques al mig del plat i amb una miqueta d'amanida i, escolta,
sopar
tens
arreglat.
Un sopar de festa, vaja, de festa.
Seguim amb un plat típic, clàssic?
Sí, és que moltes persones els hi fa mandra, no? Em diuen, ai, quina mandra, fer aquests cigrons amb bacallà i l'ou i els... Dic, home, dic, és molt fàcil, és que no té cap secret. Necessitem porro, ceba, tomàquet natural, 4 talls de bacallà, 4 ous bullits, cigrons i espinacs frescos. Bulliríem els ous 10 minuts a partir de que bull l'aigua i llavors els ficarem amb aigua freda. Aquest contrast de temperatures és el que fa que els pelem molt millor, es desenganxa la pell i els pelem molt més ràpid. No deixar-los més de 10 minuts. Si els bullim molt, passa el mateix que la truita. Tenen una molt mala presència, amb aquell color així tan fosc. 10 minuts, justos. Poseu-vos un temporitzador d'aquests de cuina que, i va perfecte. Netejaríem els espinacs i els tallaríem. I llavors faríem un sofregit amb la ceba i el porro. Si no teniu porro, doncs ho feu només amb ceba, no passa res. Quan estigui la ceba ben cuita, afegirem el tomàquet i un pèl de sucre per corregir una miqueta l'acidesa que tingui el tomàquet, perquè ara encara no és un tomàquet fantàstic, no és com
força insípid, oi, encara?
Una miqueta de sucre i ja està, ho arreglem. Ara, aquí què farem? Afegirem o una miqueta de caldo de peix, si en teniu, o una miqueta de caldo de verdures, o aigua. A veure, ho deixaríem bullir una mica, afegiríem els cigrons, ho deixaríem reduir, i això sí que és superimportant, no ficar ni el bacallà ni els espinacs fins a l'últim moment. De vegades ho fiquem tot junt. I què ens passa? Que no té la mateixa cocció un espinac que un bacallà. Llavors el bacallà et queda sec, l'espinac et queda desfet. S'ha de respectar una mica, doncs, l'ordre de posar els productes perquè et quedi tot en el seu punt i ben amorós. Llavors jo el que faria primer és posar el bacallà perquè és més gruixut, però l'últim moment és quan posaria els espinacs perquè només perdessin aquella fermesa de que siguin crus, però els espinacs de seguida estan cuits. Li podem ficar una picada o no, el que nosaltres vulguem. En el cas de que volguéssim ficar picada, la ficaríem juntament amb els espinacs. I al final tallarem els ous i els ficarem a dintre.
Quina part del bacallà t'agrada més?
Podeu ficar-hi el que vulgueu, eh? Si teniu morro de bacallà, doncs morro de bacallà. Penseu que això és un plat únic. Vull dir que podeu posar una bona peça. Sí, sí. Segons la peça, llavors, ho deixeu més estona o menys. Vull dir que no el faci mandra, perquè això és un pim-pam, eh? No?
Bueno. Tu tot ho veus fàcil, tot jo... és pim-pam per tu.
Jo sí.
Jo entenc, però... aquelles que et diuen que els hi fa mandra, a mi també me'n fa.
Sí?
Soc d'aquestes, ho reconec.
Home, a mi el que em fa mandra és perquè ja ho trobo massa clàssic. Massa...
És una altra mandra, aquesta. Massa vist.
Massa vist, no? Per això em fa mandra, però no per fer-ho, I em fa mandra a mi, però jo reconec que agraden aquests guisats i que són tan típics, i ho has vist a casa sempre, i has vist a la iaia, i has vist a la mama...
I et ve de gust, no, menjar-ho cap problema, sí. Fer-ho és on trobo fer jo la mandra. Altra... Escolta, ara comencem a sortir del sí. Clàssic i del típic i comences a innovar una miqueta. Què ens proposes?
Doncs ja hem fet la truita, doncs ara farem la fritata, que al final és una truita però que la fem al forn. Bueno, i afegim altres coses, Aquesta la farem d'espinacs amb xampinyons, però la podeu fer del que vulgueu, Com si voleu adaptar la truita d'espinacs i fer-la com una fritat, d'espinacs de bacallà que hem fet abans, i fer-la com una fritata, vull dir, això...
Acabar-la amb fritata.
Acabar-la així. Però, bueno, de moment, jo us explico aquesta d'espinacs amb xampinyons. Necessitem xampinyons, espinacs frescos, all tendre o ceba tendre, un ou. Ja hi poso ceba tendre, perquè com que ja hi comprem un manat, doncs ja, si fem diferents plats, no?, ja el gastem.
Condeix.
Ou, llet, formatge curat, però podeu ficar un altre tipus de formatge, el que vulgueu, parmesà, mozzarella, el que vulgueu, all, sal i pebre. El primer que farem serà escalfar el forn a 150 graus, amb calor a dalt i a baix, perquè és important que ens quedi torradeta de dalt. Engrassarem un motlle, li ficarem una miqueta de paper d'aquest de forn, que així se'ns desmotlla molt ràpidament. Saltejaríem l'all i la ceba tendra, i quan ho tinguéssim una mica saltejat hi ficaríem els xampinyons. Deixarem que treguin l'aigua, que la tornin a agafar, com sempre fem amb tots els bolets, i per l'últim els espinacs, igual que hem fet amb el guisat, a l'últim moment, només que perdin aquella fermesa de ser crus. Amb un bol ficarem els ous, el formatge, una miqueta de llet i les verdures. Ho ficarem al motlle i ho courem aproximadament uns 30 minuts, depèn del forn, Jo us aconsello també que ho aneu mirant. Jo he posat 30 minuts, però clar, cadascú... Llavors, acompanyaríem amb una miqueta de tomàquet amanit, podríem fer així com unes làmines de tomàquet, ficar-hi un ratxet d'oli i una mica de sal gruixuda, amb una mica de rúcula, amb una mica d'humus, amb unes torradetes o amb uns palets. I també és una versió del típic bacallà que hem vist abans, no?
Versionat, sí.
Versionat, els cigrons, els espinacs, l'ou, no? Vull dir, és un altre... Amb els mateixos elements estem fent una cosa totalment diferent, no?
Saps com faig jo la fritata? Bé, n'he fet poquetes, n'he fet unes quantes, que m'he estrenat fa poc, amb la paella mateix. No faig servir motlle. Aquelles paelles que poden anar al forn, doncs a la mateixa paella, un cop està a punt, dins a forn.
Molt més pràctic. I tant, si tens això, sí, i tant. Va, llavors no cal ni motlle ni res.
No, i amb un únic recipient ho fas tot.
Encara millor,
sí.
Encara millor.
Menys feina.
A
netejar i a recollir.
I tant.
Seguim. Més plats que ens ha preparat la Gemma. També has pensat en el xai, que és molt nostrat per Setmana Santa.
Sí. I porto una recepta que surt totalment de lo normal, no? Com si diguéssim. De vegades, quan fem un rostit de xai per molta gent, no? Ara no és el cas perquè s'ha disminuït tot, però... tens sobres, no?, de xai que no saps què fer, doncs faig unes fajites de xai.
Ostres!
Sí, necessitem el xai rostit, no he ficat quantitat perquè això és el que tinguis,
el
no?
El que s'obri.
El que s'obri. 8 tortilles d'aquestes que per enrotllar, enciams variats.
Les fajites de moresc.
Sí, de moresc.
De blat de moro.
Sí.
Val.
De blat de moro. Que les podeu fer vosaltres, però bueno... És,
no cal.
És una mica més complicat, el iogurt grec, all, no us passeu, ho feu al vostre gust, però comenceu per mig, menta, oli i tomàquet. Saltaríem la ceba a foc lent i la deixaríem confitada. Jo a la ceba confitada no li poso ni sucre ni res. Poso oli, poso una mica d'aigua, llavors amb l'aigua s'estova la ceba i després quan s'evapora l'aigua es cou amb l'oli. D'aquesta manera queda molt cuita, no li fa falta sucres ni vinagres ni res i queda molt natural.
I bona.
I bona, queda molt... Vull dir, és que la ceba, què més li fa falta? No li fa falta res. Llavors, pico un all, molt petitet, molt petitet, i l'ajunto amb el iogurt. La menta, també tallada molt petita, i una miqueta de sal. No ho trituro, perquè llavors també perds molta fermesa de salsa. El iogurt grec ja és espès, però clar, si el passes pel tòrmic se't queda líquid. Llavors, prefereixo picar-ho així petitet, petitet. I ho reservem. Llavors agafarem la tortita, ficarem la carn rostida del xai, talladeta ben petitona, ficaríem la ceba, ficaríem una miqueta de tomàquet a daus, que el podeu pelar o no, això hi ha gust de cadascú, una mica de formatge, jo sempre poso o feta o mozzarella fresca, algun formatge així que sigui cremoset, no? I llavors enrotllem, punxem amb un escuradents perquè no se'ns en vagi i llavors ho posem al forn uns 3 o 4 minuts a 200 graus.
Així no has escalfat la fajita prèviament?
No.
Perquè va a forn al final?
Va a forn al final, sí, 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 va després al forn. I la veritat és que queda superbé, això... A veure, també es pot fer com un aperitiu, no? També podria ser com un aperitiu, com que ho podríem tallar després petit i posar-hi un palillet, si fas algun aperitiu així complet. Bueno, és una manera de... Bueno, de donar-li una altra sortida al xai, no?
Aquelles sobres de xai que n'has menjat a gust, has repetit, però potser no has calculat bé i sempre en queda, i sap greu. Però així li dones una altra vida, no? Un altre aire i torna a venir de gust.
És que hi ha gent que no li agrada menjar sobres el mateix plat, eh?
És veritat, hi ha qui no vol repetir mai.
Hi ha qui no vol repetir. A mi perquè m'és igual per no fer-ho, ja està molt malament que ho digui, eh? Però és així, eh? Per no tornar a cuinar, m'ho menjo, no? Però sí que conec molta gent que no li agrada repetir el mateix plat una altra vegada.
Sí, es neguen en rodó.
Sí, 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 i tant, i tant.
Seguim amb el xai.
Doncs mira, porto un xai amb espinacs a la soja. Aquest també és
diferent.
És diferent. I també ho podem enfocar o com a un plat o com una amanida. Bueno, ara ho veurem. Necessitem espinacs frescos, una cuixa de xai desossada o una peça per estofar, eh? Si aneu al carnisser, dius, bueno, m'agradaria fer... un xai així estofadet, doncs llavors ja et donaran la peça que ells considerin, no? Però bueno, amb la cuixa queda molt bé. Ceba tendra, salsa de soja, una miqueta d'aigua o caldo de verdures que tinguem, uns cacauets torrats, si pot ser sense sal, però bueno, si tenen sal perquè no en trobeu, doncs amb sal. I sal i pebre. Llavors tallaríem el xai així a daus petitets, petitets, com per estofar. Tallaríem la ceba, així en juliana.
Quina part del xai?
La cuixa.
Cuixa de xai.
La cuixa desossada, sense l'os. Llavors la tallem així a quadradets. Netegem també els espinacs, ho tenim així ja tot a punt. I ja començaríem a fer el saltejat. Saltaríem el xai, perquè el xai està bé que quedi ben cuit. Ficaríem una miqueta d'oli, saltaríem... molt bé, molt bé, molt bé el xai fins que ens quedés ben ros i quan estigués així rosset li tiraríem la ceba. També saltarem fins que la ceba quedi, perdi aquella fermesa però que tampoc no quedi massa cuita, eh? Tiraríem la soja i tiraríem una miqueta d'aigua per hidratar-ho tot perquè s'acabi de coure tot. Un cop ho tenim ben cuit, picaríem els cacauets i els tiraríem per sobre. Al final de tot hi tiraríem els espinacs i li donaríem unes voltes. Això ho podríem acompanyar amb algun cereal, amb cuscús, amb quinoa, amb arròs. També ho podríem enfocar com si fos una amanida si deixéssim els espinacs crus, per exemple, no? Podríem deixar els espinacs crus i després posar-hi aquest xai a sobre, saltadet, amb una mica de sèsam torrat i una vinagreta. I també seria una altra manera de menjar-lo.
Ens has portat xai, que és molt típic i molt tradicional, però dos plats completament diferents i originals.
Sí, sí. Home, és que a veure, és el que dèiem, els menjars tradicionals estan molt bé, el que passa és que què ens passa? Que es necessita molt de temps per fer-los i després que ja estàs una mica cansat de veure'ls, no? I sobretot el temps també és molt important, perquè quan penses que has de fer tota una cuixa de xai, ja només de pensar en el temps que t'hi has de passar, ja t'agafa una mica de mandra.
No, una mica no, força. I ràpidament, uns bunyols de cigrons.
Ah, sí. L'altre dia fèiem els de carbassa, que són un èxit, i els bunyols de cigrons. Necessitem 200 grams de cigrons cuits, 200 grams de llet, 60 grams de mantega, 50 grams de farina, 2 ous, la ralladura de taronja o de llimona, una cullerada de sucre, canyella, anís i oli d'oliva per fregir. És molt fàcil. A veure, si sou intolerants a la llet, ho canvieu per una altra cosa. Si no podeu menjar mantega, ho canvieu per una altra cosa, per oli o... Això ja... Però les mides són aquestes. Llavors, agafarem la llet, la taronja, el sucre i la mantega i ho ficarem al foc. I quan bulli, afegirem els cigrons. Li donarem un bull perquè s'estovin una mica els cigrons i ho triturarem tot.
No cal treure la pellofa.
No, 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 perquè tot això va triturat, triturat. Quan estigui tot ben triturat, hi afegirem la farina i ho remenarem bé. Llavors ho ficarem al foc, de manera que a l'anar remenant, ens quedarà com una pilota que se'ns desenganxarà de les parets. En aquest moment és quan ho apartem del foc en un altre bol, que se'ns refredi una mica, i aquí afegirem els ous, els dos ous. Farem les boles i les fregirem. I després els ruixarem amb una miqueta d'anís, amb sucre i canyella, i ja està.
Es nota molt el cigró? O queda diluït?
Es nota, però queda diluït. Però es nota que és de cigró.
Sí, sí.
Bueno, sobretot perquè tu l'has fet i ho saps. Potser un altre no... Perquè els de carbassa tu els dones a provar i la gent tampoc no sap ben bé. Ah, bunyols de Quaresma, oh, que bons, que bons. I no són tan dolços, diuen, no? No són tan dolços.
Són light.
Però...
És que hi ha carbassa.
Però clar, però no noten tampoc la carbassa. Jo, bueno, jo crec que es nota que hi ha cigrons, però bueno... Igual ho doneu a provar i no...
No es nota. Podem jugar, no? Endivinar.
Clar.
De què creus que estan fets?
Això.
Posar-ne de carbassa, de cigrons i un clàssic.
I quedaran així... De seguida ho notaran, llavors. Si poses el clàssic...
Clar, el clàssic...
El secret és no donar tastar res més que el que portes. I ja està, no?
Clar. Bona aquesta.
Sí, sí, sí. És el que hi ha.
Gemma Riera, moltes gràcies per aquesta pila de plats i d'idees que ens has dut avui. Déu-n'hi-do, hem començat amb la truita, hem seguit amb el bacallà amb cigrons, la fritata, dues formes diferents de cuinar xai i aquests bunyols de cigrons. Avui ens ha condit molt, aquest temps a la cuina.
Sí, sí, sí. Bueno, ja està bé, el dia que t'hi poses, que sigui...
Que condeixi. Gràcies i bona Setmana Santa.
A vosaltres.
Adéu. So it's lies in the headlines and generations of supremacy resulting in your ignorant, privileged eyes. Avui ens hem llevat amb el palmarès d'aquests Grammy 2021. Hem pogut escoltar a primera hora Beyoncé, molt i molt premiada, que s'ha convertit en la dona amb més Grammys de la història. I avui ens volem acomiadar amb una altra d'aquestes dones perquè ha estat uns Grammy molt i molt femenins. Ella és Her i s'ha endut el Grammy a la millor cançó amb aquest I Can Breathe, No Puc Respirar, que va escriure durant la pandèmia. Així posem avui el punt i seguit perquè demà de 9 a 12 hi tornem. Adéu-siau. Of God, but disparage a man based on the color of his skin. Do not say you do not see color. When you see us, see us.
We can't breathe.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.